aproximadament entre el 15 d'octubre, uns 15 dies per arribar al pic màxim de pressió assistencial, aproximadament. Madrid ha tardat molt més. Ha tardat molt més, no perquè la població de Madrid sigui més vulnerable, sinó perquè decideix no aplicar mesures.
Perdona, que l'aturi aquí.
Hi ha un altre element important.
Sí, ara em diu l'element, no el perdi, sisplau, sí. Però m'ha dit 15 d'octubre, sí. Estem a 14 de novembre, per tant, no són dues setmanes, ha trigat un mes Catalunya a començar a tombar la corba, no?
Bueno, la de contagis 15, vam tardar.
De contagis és cert.
15 d'octubre, mm-hmm. Sí. I la de pic de pressió assistencial, no, efectivament, doncs hem tardat més, però això ja és habitual, eh? Mm-hmm. Sempre recordin que hi ha un decalatge. I l'altre element és un element, doncs, de això està publicat, en els registres de l'Institut Carlos III, de mortalitat, no? Nosaltres, aquesta segona onada, hem tingut puntualment un pic d'excés de mortalitat la segona quinzena d'octubre. Això, si ho consulten en les dades de l'informe Momo, que es diu, doncs està publicat allà. És un informe del Ministeri, diguem-ne. Madrid no. Madrid té un augment significatiu de la mortalitat respecte a les seves sèries històriques, més sostingut. Per tant, dit això, torno a fer la pregunta. Madrid ha fet bé les coses? Nosaltres, quan vam començar a gestionar aquesta pandèmia, ens vam dir que havíem de salvar les màximes vides possibles. Des del nostre punt de vista, aquest objectiu l'hem acomplert. Per tant, jo no em puc sentir insatisfet de com hem gestionat la pandèmia a Catalunya, i menys en comparació amb com ho ha fet Madrid.
Mm. Va, doncs,
com està gestionant la desescalada a Madrid i l'aplicació dels testos antigènics, etc. En tot cas, és una experiència que estem mirant molt de prop i l'estem seguint, i en el marc del Consejo Interterritorial de Salut es van compartint dades, però no és res massa diferent del que hem fet nosaltres i del que farem nosaltres. Els testos antigènics, la seva aplicació en el sistema públic de salut, està creixent exponencialment. Ja en portem quasi 200.000 de testos antigènics fets, no? Mm-hmm. Per tant, els testos antigènics, sens dubte, és un instrument diagnòstic que en les properes setmanes utilitzarem molt més del que estem utilitzant-lo ara mateix.
I per què no s'ha començat, diguem-ne, fa... Tenint en compte que Madrid fa bastant que va començar a fer servir els testos antigènics, hi havia reserves respecte a la utilitat que tenen aquests testos i s'estava esperant veure què passava a Madrid per començar a implantar-los d'una forma molt més radical?
Bé, els testos antigènics a Catalunya s'utilitzen aproximadament des de la segona quinzena d'octubre, que és quan hi ha la modificació del protocol de salut pública, no? Per tant, ja tenim una experiència en la seva utilització, una experiència positiva en els contextos en què els hem anat implementant, i som coneixedors que un dels grans espais per ocupar de l'utilització d'aquests testos és en la realització dels cribatges poblacionals, no? En aquest sentit, hem vist amb molta atenció, hem seguit amb molta atenció, doncs, els estudis que s'han publicat en equips de recerca de casa nostra també, sobre la realització d'aquests testos, i serà un dels espais en què, si tota l'evidència finalment ho acompanya, doncs serà un dels espais en què creixerà efectivament la utilització dels testos antigènics. No podem renunciar a una estratègia que ens va funcionar bé durant aquest estiu, que és anar a buscar el virus, no esperar que impactin el sistema sanitari, sinó anar-lo a buscar a través de cribatges.
Sí,
i
cribatges,
segurament el test antigènic serà un instrument.
Cribatges amb antigènics, serà això en breu?
No és una possibilitat que ara mateix sigui fora assenyada, vull dir que òbviament l'hem estudiada, però sempre que s'implementa una tècnica hi ha d'haver un procés previ de validació pels propis laboratoris, dels laboratoris del sistema públic de salut, més enllà dels espais de recerca, i quan aquest procés estigui completat i si el resultat és satisfactori, doncs lògicament no podem renunciar a un instrument diagnòstic tan potent com és el test antigènic.
Mm. En aquest aspecte, l'avantatge, perquè també per la gent que no coneix tan bé com funciona, l'avantatge entenc que és el resultat absolutament ràpid, que això facilitaria fer una quarantena, perquè ara hi ha gent, i no sé si li consta, senyor Ramantol, que està trigant fins a 5, 6, 7, 10 dies o que li facin, entre que sap que s'ha de fer la prova de PCR fins que acaba rebent el resultat.
Efectivament, el senyor Bundó ha donat en el clau dels dos elements fonamentals, no? Que una és el diagnòstic ràpid i precoç, no? I aquí el test antigènic dona un molt bon resultat, efectivament. en aquelles situacions en què s'ha comprovat que la seva fiabilitat és semblant a la PCR, dona un resultat en 20 minuts, per tant la persona se'n va a casa, diguem-ne, amb coneixedora del resultat del test, però el segon element és la quarantena. Diagnosticar per diagnosticar no disminueix la corba de contagis. Si diagnostiquem, però no fem un bon rastreig, però no fem una bona identificació de contactes estrets, i sobretot, si no fem una bona quarantena, tant dels casos com dels contactes estrets, mesura que s'ha demostrat la més efectiva a l'hora de controlar els contagis per diferents revisions que s'han fet en la literatura científica, fer testos, no, amb això no aconseguirem mantenir controlada la pandèmia. Diagnosticar és important, la precocitat és important, la proactivitat és important, però si un cop identificats no tenim un bon sistema de rastreig que permeti resseguir la història de la persona que ha donat el positiu, identificar els seus contactes estrets i assegurar que tots ells fan una bona quarantena, no en tindrem prou amb els testos.
Aquests testos d'antígens que diu que no és una, diguem-ne, no m'ha dit, em sembla que literalment no és una possibilitat forassenyada, que perquè té un verb molt florit, senyor Ramentol, permeti'm que li digui, una realitat molt no és forassenyat pensar que es faran cribatges amb test d'antígens. Deixem que li posi al damunt de la taula una qüestió que ahir precisament deia Joan Canadell de la Cambra de Comerç. Es plantegen que per simplificar-ho o per fer-ho més ràpid o per, en fi, alguns d'aquests testos d'antígens es puguin fer directament a les farmàcies i no als centres de salut, no als CAPs?
Bueno, abans deixem que li digui que tenim una llengua molt bonica, molt rica, amb paraules que elles mateixes transmeten conceptes amb una exactitud immillorable, i per tant, doncs, jo crec que és un deure no renunciar a utilitzar-les, no?
No, si li estic dient en positiu, senyor Ramentol, no.
No, però és que m'agrada posar en valor aquesta capacitat que té la llengua catalana de trobar aquestes paraules que a vegades, doncs, no les utilitzem gaire sovint, però que realment volen dir, o claven, diguem-ne, més ben dit, claven allò que vols transmetre, no? Bé, això que comentava el senyor Joan Canadell, doncs, si m'ho permet, això és com el Sant Grial, no? Aquest Sant Grial ja fa molt temps que l'estem buscant, que és aquesta prova que tingui una fiabilitat precisa, que en un context, doncs, una persona que no té símptomes, en un context en què la transmissió del virus no sigui com la que és ara, perquè volem deixar aquesta situació en la que estem ara, continuem amb risc de rebrot molt alt, no volem aquesta situació. Quan estiguem en verd, per entendre'ns, aquesta prova que sigui capaç d'identificar els que realment són persones portadores i infeccioses del virus, en una situació en què estiguem en verd pel que fa al risc de rebrot epidemiològic, això és el Sant Grial. Això és el Sant Grial. L'hem buscat. Hem examinat moltes proves. Estem examinant el test antigènic en aquest sentit, i el Departament de Salut participa en algun dels estudis, doncs, destinats a fer aquest tipus de recerca. El dia que el tinguem, l'implementarem. No pot ser d'una altra manera. Si aquest ha de ser un instrument que permeti compatibilitzar la dinàmica dels diferents sectors econòmics, la viabilitat dels sectors econòmics amb la seguretat epidèmica, lògicament no podem renunciar-hi. No podem renunciar-hi. Per tant, estem darrere de tots aquests intents de trobar-lo, de realment determinar que efectivament el test antigènic, els que tenim ara o els que puguin venir en el futur immediat, doncs ho són, ho farem, sens dubte.
Li preguntava directament per les farmàcies, de totes maneres, senyor Ramentol. És possible que es converteixin en un eix de la gestió de les proves?
Farmàcia, fixeu-vos, tenim aproximadament uns 370 centres d'atenció primària. Són molts, una gran xarxa de centres d'atenció primària. Però és que tenim unes 3.300 oficines de farmàcia, no? Per tant, tenim una xarxa encara molt més àmplia que els centres d'atenció primària, lògicament. No podem menys tenir-ho. No podem utilitzar, o dic en positiu, és el nostre deure utilitzar una xarxa que té aquesta capil·laritat en el territori, que té aquesta penetració que tots vivim en el nostre dia a dia amb la ciutadania, en els seus barris, no? I en aquests moments s'ha fet el Servei Català de la Salut, juntament amb diferents organitzacions que representen el món farmacèutic, o de les oficines de farmàcia, més ben dit, està treballant en la manera com integrar de manera eficaç i coordinada la xarxa de farmàcies en la contenció de l'epidèmia.
Fent servir les seves paraules, seria fora assenyat fer servir les farmàcies per fer testos d'antígens?
Sempre que sigui en un marc d'una estratègia de salut pública i sempre que sigui utilitzant testos que la seva fiabilitat és demostrable, no.
Vaig a una altra cosa amb les farmàcies, perquè avui La Vanguardia publica que hi haurà gent que al final s'embolicarà amb el tema de les proves. Hi ha els PCRs, que són els que coneixem, el pal al nas, diguem-ne, i a la faringe, que donen resultats al cap d'unes quantes hores. El test d'antígens, que és el mateix procediment, però que en 15-20 minuts està resolt. Hi ha els testos serològics, que són els de la gota de sang. Avui La Vanguardia publica que a partir d'aquí a uns dies o fins i tot setmanes, les farmàcies començaran a vendre, no sé si amb recepta mèdica o no, testos serològics. Li pregunto, no sé si preveu que se'n pugui fer un ús massiu i quina utilitat té per una població general aquest tipus de testos i que els puguin accedir, diguem-ne, a la farmàcia.
Bé, aquests testos serològics formen part d'aquests intents de trobar aquest sang grial. Això en concret va ser cap al mes de maig, juny, no?, que es va... Que, potser el juny ja no, però al final, com que el temps passa tan ràpid, cap al mes de maig es va posar sobre la taula la possibilitat que aquests testos serològics, en la seva utilització massiva, poguessin ser aquest instrument per detectar aquestes persones que estiguessin efectivament immunitzades respecte del coronavirus, no? Bé, jo crec que els resultats que tenim avui en dia sobre aquest tipus d'utilització no transmeten la fiabilitat, per exemple, que té la PCR o que apunta eventualment al test antigènic, no? Mm-hmm. I ja no només per un tema de fiabilitat de la prova, i és que encara ens falta determinar quin és el grau de protecció que ofereixen aquests anticossos i quina és la seva permanència en el temps, no? Per tant, som coneixedors d'aquesta notícia de l'Agència Espanyola del Medicament. El que passa és que ara mateix el test serològic, almenys els que estan circulant en el mercat, no sembla que puguin tenir una fiabilitat equiparable a la de la PCR o la dels testos antigènics.
Per tant, pot haver-hi gent que els compri, però que la utilitat, bé, sigui molt... O sigui, podria servir per què exactament? Per saber més o menys si has passat el virus, però no per saber si el tens. És a dir, que la gent no vagi a la farmàcia pensant ni mira, em faré una prova per saber si tinc el virus o no.
La utilitat de les proves, això és una cosa difícil de transmetre, però la utilitat de les proves diagnòstiques ve molt influïda pel context en el que es realitza aquesta prova diagnòstica, no? Això sembla una mica un contrasentit, però això és com una mica com el consum de gasolina dels cotxes, no? Quan nosaltres comprem un cotxe i ens diuen que consumeix el que sigui, a la vida real consumeix diferent. Perquè les proves s'han fet en un context determinat, amb unes condicions molt estandarditzades, i no és ben bé la mateixa que et trobes a la vida real. Doncs amb les proves diagnòstiques passa el mateix, no? Per tant, no crec que des del Departament de Salut com l'autoritat sanitària puguem recomanar la gent, doncs, aquests testos antigènics, aquests testos serològics, segur, amb una fiabilitat màxima, tindran la seguretat que són persones immunitzades, no? Mm-hmm. Perquè el context en què es realitzaran serà un context, doncs, diferent amb el que s'han fet les proves en el laboratori.
Tenim les dades ja, senyor Raventol, les actualitzades d'aquest dissabte 14 de novembre. Li volia traslladar i a veure com les llegeix. Aparentment sembla que segueixen baixant els indicadors, però molt lentament. Baixa molt el nombre d'ingressats, sembla, però no les UCIs, que continuen més o menys estancades. Miri, la RT, la velocitat de reproducció, ahir estàvem a 0,85, avui 0,83, per tant el camí continua fent-se. El risc de rebrot baixa 39 punts, de 556 a 517. Baixa també significativament la incidència acumulada, de 686 a 656. Els ingressats totals als hospitals per Covid baixen en 160 persones, estem per sota de 2.500 ja, però les UCIs, que estaven a 585, només hi ha dues persones menys a les UCI que ahir. No sé si esperava que fos aquesta dada millor, tenint en compte en la situació que estem, o vaja, o que això indica que el pic ha estat 585 i que d'aquí ja no passa.
Bé, de fet estem en l'escenari que nosaltres ja anticipàvem, Com veu bé, doncs dona la impressió que les persones que estan hospitalitzades en les plantes convencionals als hospitals, que cada vegada són menys, no? Per tant, dona la impressió, ja portem uns quants dies de baixada, que aquesta tendència és creïble, diguem-ne, que la podem atribuir d'aquesta manera. En canvi, les UCIs, doncs, encara no podem dir clarament, no podem dir clarament que estem alliberant capacitat assistencial, estem assistint a fluctuacions entre dies consecutius, 3 pacients amunt, 5 avall, per dir alguna cosa, doncs que no ens permeten encara endevinar una tendència clara a la disminució. La nostra previsió és aquesta, és a dir, el pic de pressió en els llits d'hospitalització convencional sempre anticipa uns quants dies el pic de màxima ocupació de les UCIs. Això ho hem vist en la primera onada i s'ha replicat arreu, no? Per tant, diríem que aquest cap de setmana segurament sobrepassarem aquest pic de pressió en llits d'hospitalització convencional, però potser hem d'esperar uns dies més per endevinar clarament una tendència a la baixa en els llits de crítics. Per això necessitem aquests 10 dies. Necessitem per això, per sobrepassar amb solvència, per tenir claríssim que la tendència és aquesta, que estem alliberant espai i recurs d'hospitalització.
Dos preguntes per acabar, senyor Ramentol. La primera, segur que ha sentit en els últims dies, de fet fa setmanes, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, parlar de les vacunes d'una forma bastant optimista, fins i tot parlant que abans del 2020 es podria, del 2021, disculpi, es podrien començar a administrar a una part de la població i que el mes de maig uns quants milions d'espanyols podrien estar immunitzats a través de la vacuna. No sé si comparteix aquesta mirada, si creu que és excessivament optimista o no que puguem tenir una vacuna i que a Catalunya es pugui començar a posar també aquesta vacuna abans que s'acabi el 2020.
Bé, el que li puc dir és que el dia que arribi la primera dosis a Catalunya, sigui a principis de l'any que ve o més endavant, nosaltres estarem preparats per administrar-la.
Aquí?
Aquí, a Catalunya.
No, dic aquí, a quines persones?
Sí, sí.
Qui seran els primers?
Perdó. No, bueno, això és una estratègia que s'està dissenyant a nivell estatal. En aquest sentit, l'Agència de Salut Pública doncs, treballa de manera coordinada amb altres agències de salut pública dels territoris de l'Estat, per identificar, doncs, lògicament, primer es vacunarà la població més sensible, més vulnerable, com és lògic, no? A banda, doncs, que haurem de veure quantes dosis en tenim, no? Quantes dosis arriben d'aquestes vacunes. Sabem que la Unió Europea té tancats diversos preacords amb diverses indústries farmacèutiques. Sí, confirmo, igual que em transmet del ministre Illa, doncs a nosaltres també ens ho ha fet arribar en els diferents espais que tenim de coordinació, en el Consell Interterritorial, etc. Doncs que les seves previsions són les que diu vostè. Per tant, el que nosaltres ens hem posat a treballar és coneixent els requisits d'aquestes vacunes i aquests dies n'ha sortit, no? Tot el tema d'aquests ultracongeladors, els sistemes de logística de transport, tot això, amb tots aquests condicionants que sabem, perquè també les pròpies cases farmacèutiques ens informen, doncs ens estem treballant en l'estratègia d'administració de la vacuna a partir del moment que arribi, no? I en funció de les dosis que arribi, que finalment siguin, dels que pugui adquirir la Unió Europea, i les que arribin finalment a Catalunya, doncs l'estratègia començarà d'una manera o començarà d'una altra.
Aquestes, i li torno a fer servir la mateixa paraula perquè m'ha agradat molt, senyor Ramentol, és fora assenyat que aquestes vacunes s'administrin també des de les farmàcies o això sí que ha de ser un cap?
Jo crec que això no començarem per aquí, en tot cas. L'administració de les vacunes que ens ha arribat té una logística complicada. Té una logística complicada, han d'estar conservades a menys 70, el transport també és un transport logísticament complicat, i per altra banda, doncs, avui en dia és en l'àmbit, habitualment, és en l'àmbit sanitari on s'administren aquestes vacunes. No oblidem que són tractaments mèdics, també, i que per tant, doncs, requereixen d'un espai doncs, de control i de supervisió sanitària que a sobre amb les complexitats que presentaran aquestes vacunes doncs, fan necessari que el principal impulsor d'aquesta campanya de vacunació sigui el sistema sanitari i per tant els professionals dels centres d'atenció primària o dels hospitals.
Les 10 i 19 minuts, li agraeixo moltíssim aquesta estona al secretari general de Salut, el doctor Marc Ramentol. Moltíssimes gràcies, senyor Ramentol.
Gràcies a vostès també per aquest espai.
Fem una petita pausa i ho comentem.
RAC 1. Aquest any reparteix sort amb el Cau del Drac. Tria el teu número i compra la loteria al Cau del Drac. Loteria Vic.es, amb secció privada per la teva empresa. Informa-te'n, el Cau del Drac, l'administració de loteria que ha repartit més de 580 milions d'euros els últims 20 anys. Compra il·lusió a loteriavic.es.
A Hyundai creiem que aquest any ens mereixem que sigui menys Black i més Weeks. Per això a Hyundai tens un mes perquè puguis gaudir de descomptes increïbles en tota la gamma Eco. A més, et podràs beneficiar de tots els avantatges del compromís Hyundai. Gaudeix només aquest mes de les setmanes que et mereixes amb Hyundai.
Si estàs pensant vendre un rellotge, pensa en Criso, central de compres de rellotges. A Criso són experts en rellotges moderns i antics. Rolex, Breitling, Cartier, Takewer, Hublot, Patek Philippe. Porta-hi el teu rellotge de gamma alta o mitjana i te'l valoraran sense compromís. A més, et garanteixen la màxima taxació. Criso, al carrer València 256, cantonada amb Rambla Catalunya.
Smart City Expo ara és Smart City Life. L'esdeveniment internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents de Fira de Barcelona se celebra aquest any en edició digital. Institucions i experts debatran el 17 i 18 de novembre sobre els reptes de les ciutats en la situació actual i com continuar innovant a smartcityexpo.com i a les seves xarxes socials. Smart City Life, organitzada per Fira de Barcelona.
La Vinoteca de Gourmet La Vanguardia celebra el seu 8è aniversari amb una selecció espectacular de priorats singulars. Coma Vella de Mas d'en Gil, Priorat Idus de Vall Llac i les Crestes de Mas d'Oix. 6 vins premiats mundialment i valorats en 165 euros ara per només 89. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com o al 935-500-105. Patrocinat per Vichy Catalán.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Joan Caral, Milagros Pérez Oliva, Carles Fernández. Vols començar tu, Carles? Demanaré el, diguem-ne, que anem al més al gra, diguem-ne, perquè puguem sentir-vos a tots. Carles, del que hem sentit.
Tan assenyadament com pugui. jo crec que el doctor Armentol, diguem, s'agraeix el to i s'agraeix doncs les explicacions i s'agraeix l'actitud pedagògica, però sí que hi ha un parell de coses que a mi m'han sorprès una mica, no? Una, que el pla de treball amb els restauradors i gent dels bars doncs sembla que hagi començat fa poquet, quan això potser hauria de pogut començar una mica abans, eh? I l'altra, que clar, des de la perspectiva exclusiva, diguem, del seu àmbit d'actuació, sí que hi ha una cosa que hauria, o diguem, ens hauria de fer tenir millors resultats més ràpids i poder ser més quirúrgics, que és l'experiència passada, no? I en l'experiència passada ara mateix és possible que arribem, torni a passar com al principi, que semblava que anàvem a desbordar i no acabem desbordant, però està la situació molt de risc, entre altres coses, per exemple, perquè no hi ha provisió de professionals. És clar que són molt difícils de trobar, els professionals, perquè n'hi ha poquíssims o poquíssims, però durant aquests mesos es podien haver buscat altres fórmules, perquè a mi el que més em preocupa de tot plegat, de veritat, crec que en el tema de la Covid, doncs, des del punt de vista sanitari s'està donant una cobertura molt millor que la primera onada, però obliga a tornar a ajornar i a posposar intervencions quirúrgiques i tractaments importants per malalties greus i incrementar llistes d'espera. I jo crec que això segueix sent així i no s'ha fet un tombant amb això. Amb això és l'únic que jo crec que el doctor Armentol, diguem, aquí vaja, jo crec que podia haver donat alguna altra explicació. Òbviament el tema dels ajuts no va per ell, i òbviament jo crec que la gent estem tots molt conscienciats de que el Covid és el Covid i que va molt de debò, i que els col·lectius quan es queixen no és d'haver de complir mesures, és haver de complir mesures i no rebre cap ajut, que és la ruïna, és això, és la combinació que ho provoca, perquè si hi hagués un ajut no hi hauria aquestes queixes. Jo crec que això no ho podem oblidar.
Mila. És aquí la meva...
Bueno, sí, ha dit moltes coses perquè ha repassat. Sí. Bueno, jo volia comentar la qüestió aquesta. L'argument principal de bars i cafeteries és que a Madrid no els han tancat i no els hi va malament. Marc Ramentol ja ha explicat el tema dels tempos, no? Però hi ha una cosa que és un factor molt important, que és que les dades que hi ha a Madrid, hi ha algunes incongruències que no acaben de quadrar. Una és que segueix tenint un escreix de mortalitat molt més alt que la resta d'Espanya i que Catalunya, i per tant aquest escreix de mortalitat, és a dir, mor als registres de defuncions que no figuren, que no corresponen amb l'increment de morts per Covid, i per tant pot haver-hi aquí una infradeclaració de casos de Covid, de mortalitat. L'altra és que en un mes ha aconseguit reduir a la meitat la incidència de contagis i de positius, és a dir, de persones que s'han diagnosticat com a positives de coronavirus. Però, en canvi, després d'un mes, les UCIs segueixen estant en aquests moments, atenció, al 103% d'ocupació de la seva capacitat estructural, que vol dir que s'han habilitat espais diferents, com per exemple àrees de reanimació, etc., com a UCIs, però la capacitat estructural, és a dir, el nombre d'UCIs que tenien sense fer aquests afegits, està al 103%. Per això han tingut justament que fer els afegits, diguem, no? I per tant, i tampoc baixa significativament el nombre d'ingressos. Per tant, aquí ens podem trobar en una situació en el que les dades poden tenir un efecte mirall enganyós, no? I coincideix, curiosament, amb un canvi, no només en el tipus de presentació de les dades, sinó amb una dada molt important, que és que comença a baixar les xifres d'incidència coincidint exactament amb la substitució massiva de proves PCR per tests d'antígens. Perquè us feu una idea, abans en el moment de que anava pujant la pandèmia i de màxima polèmica, s'estaven fent aproximadament, s'han fet 255.000 tests d'antígens, i conforme anava pujant el nombre d'antígens anava baixant les PCRs. Se'n feia 170.000 fa dues setmanes i ara se'n fa menys de 70.000 PCRs. En canvi, els tests d'antígens han anat pujant de 30.000 a aquests 255.000 que us dic, no? Per tant, aquí tenim... I què passa amb els tests d'antígens? Que aquest és un tema molt polèmic en la comunitat científica. Les PCR són molt efectives i molt fiables, en el sentit de que detecten gairebé tots els casos. Tenen una fiabilitat molt alta. Per tant, si tu fas un PCR, quina sigui el moment de la infecció del pacient, tant si és asimptomàtic com si és simptomàtic, l'acabarà detectant, diríem, no? I, per tant, ja tots els positius que donen les PCR són positius de veritat. Pots pensar que queda molt poca gent que siguin falsos negatius. En canvi, en els tests d'antígens hi ha un problema, que és que la seva màxima eficàcia, o sigui, la seva màxima fiabilitat, està quan és una persona simptomàtica 5 dies d'evolució de símptomes. En aquestes circumstàncies el test és molt fiable perquè detecta molts casos, però en totes les persones que són asimptomàtiques, en aquests la fiabilitat baixa moltíssim. Què vol dir això? Que si tu fas proves d'antígens massives i les fas a tota la població i als contactes, independentment de que tinguin simptomatologia o no, hi haurà un percentatge de casos que se t'escaparan. I que no t'apareixeran com a positius en les estadístiques que tu dones, no? Però que serà gent que segueix contagiant. Per tant, aquí el baròmetre més important és com evolucionen l'ocupació d'UCIs i els ingressos hospitalaris. I des d'aquest punt de vista, a Catalunya, que té més positius, en canvi, té molts millors indicadors des del punt de vista de la pressió assistencial. La qual cosa vol dir, perquè aquesta sí que no l'enganyes, diríem, no? Home, sí que pots, sí que pots fer algun tipus de presentació de l'enmascari, però en general, si els hospitals estan ocupats i les UCIs estan ocupades, aquestes dades són les que millor defineixen la situació de la pandèmia, no? I per això jo que aniria molt de cuidado amb aquest argument de que a Madrid no han tancat bars i restaurants i ho tenen millor. entre altres coses també perquè ells, els tempos tampoc són els mateixos, han trigat molt més a tenir-ho millor, eh? I mentrestant, mentre s'han trigat més, recordem que mor gent, eh? És a dir, aquí tu trigues 2 setmanes més a aplanar la curva i aquestes 2 setmanes són uns quants centenars de morts, eh? Vull dir que vull advertir això perquè a vegades les xifres són una mica enganyoses.
Joan.
Bé, jo crec que la Milà ha decodificat perfectament la, diguem-ne, el verb florit del secretari general de Sanitat. L'ha decodificat i l'ha posat a l'abast dels mortals, amb el sentit de mortals no infectats, no? És a dir, si jo redueixo, en el cas de Madrid, si jo agafo un sedàs molt més gruixut, caçaré menys peixos. Clar. Però al final del sistema, que és hospitalització UCI, en tinc més. És a dir, si mirem els quadres, són esfereïdors. Són el quadre de morts d'aquesta setmana és esfereïdor. Madrid, em sembla, ho tinc aquí davant, és la quarta comunitat autònoma, la xiquena comunitat autònoma. Catalunya està molt, és la penúltima, l'última és Canàries i després ve Catalunya i està molt lluny de la mitjana espanyola, no? Això a què es deu? Doncs a que el cribatge previ és incorrecte, lo qual des del punt de vista mèdic és una barbaritat, perquè tenim gent flotant que no tenim controlada. Ja, però tot això és una manipulació propagandística jugant amb la salut de la gent. Ja no es tracta de fer economia, aquesta dicotomia economia o salut, sinó que nego les dates, o sigui, em nego a recollir la realitat fàctica de la malaltia. Això és gravíssim i això passarà factura. Aquest cap de setmana ha sigut un pont llarg a Madrid, l'Almudena. Ja veurem d'aquí 15 dies com va el tema, eh? Ja veurem d'aquí 15 dies com va el tema. Clar, i si, com ha dit la Mila, estan al 103% les UCIs, clar, és més fàcil sortir de l'hospital que sortir de la UCI, perquè l'UCI està molt més temps. Clar, això s'ha d'anar cronificant. O sigui que... Ja veurem. I jo després, aquesta creuada que hi ha en favor de la restauració, sent molt important... A mi, per exemple, des del punt de vista econòmic, m'importa molt més els petits bars de barri, les petites cafeteries que serveixen als oficinistes, gent que treballa al centre, que els grans restaurants o les grans cadenes. La possibilitat de defensa d'aquests petits serveis de bar, de cafeteries, que de fet molts d'ells són autònoms o negocis, encara que tinguin forma de societat, són plenament familiars, em preocupa molt més. I això enllaçaria amb un article que avui publica l'Anna Costas a l'Ara, la ineficàcia. Sí, tenim molt bones idees, però tornem a la ineficàcia amb la pràctica. I aquesta setmana hem tingut 3 formes paleses d'ineficàcia administrativa amb els autònoms, amb el salari mínim vital i amb el CEPE, que és transversal a totes les administracions. Aquí no hi ha una més eficaç que l'altra. I després, el que s'ha dit abans també, de la transferència de fons, que a Espanya no hi ha transferència de fons. A França i a Alemanya, per exemple, la restauració alemanya, em sembla que els hi paguen el 70% de la facturació de l'any passat. Per exemple, en un sector com és la restauració, i Alemanya no és una potència turística tampoc, eh? Alemanya és una potència amb altres coses, però diguem-ne, el sector, el que aquí entenem per restauració turística i tot això és poqueta cosa comparat amb el PIB nostre, que està sobre el 20%, no? Aquí tampoc totes les comunitats autònomes, i algunes amb un dèficit estructural històric que no que parlem, però que està aquí, aquests, els famosos 16.000 milions, l'Estat no està transferint diners a les comunitats. Diu, apanyeu-vos. Clar, això jo crec que no és una bona política, per dir-ho de forma suau, perquè és una forma, com sempre, de treure les puces a sobre i les culpes són dels demés. I el que queda propagandística més és que tu ets ineficaç. No que jo a tu no et doni els mitjans, perquè tenim l'estat més descentralitzat del món, és un estat absolutament amb crosses, perquè les comunitats autònomes, llevat de bascos i navarresos, tenen una dependència absoluta financera de l'estat. Absoluta. Absoluta. Per tant, jo no puc dir estat, tu fes tu com vulguis amb els teus autònoms, amb els teus restauradors, amb el teu turisme, amb la teva indústria, i no et dono els diners que t'hauria de donar, perquè França, que és un estat centralitzat, ha volcat, no sé si 120 milions d'euros amb tot aquest tipus de subvencions. Només aquest sector, que he dit a Alemanya, només per un sector que no és un sector del PIB important, els hi paga directament el 80% de factura. Evidentment, és un pressupost federal extraordinari que reparteixen els lenders. Vull dir, aquí aquesta ineficàcia administrativa, l'actuació política com a propaganda, no tant com a actuació política. Estem, vull dir, això és un virus també que dificulta l'altre virus. I després, anant a la vacuna, a mi una cosa que no hem tingut oportunitat d'afegir-nos a l'excel·lent entrevista que li has fet al secretari, al secretari general de Salut. Però jo la preguntaria, jo deixo aquí la pregunta, o algú que sàpiga, clar, jo no sé. Jo vaig fer una pregunta perquè no en sé. Si jo tingués, no faria la pregunta. Faria una conferència.
I la pregunta?
Oh, clar.
Quin és?
La pregunta és, la vacuna de Pfizer no t'ha perdut pàgina, que li ha donat al CEO de Pfizer 5,9 milions de dòlars amb un cop de pilota, perquè no es pot dir pilotasso, perquè després ven els ortodoxes de la llengua, un cop de pilota de 5,9 milions perquè ha venut un 30% de les seves accions. Aquest ha sigut el primer èxit de la vacuna. Tanco la nota per la pàgina. És una vacuna freda, 70 sota 0. Això planteja, com ha dit, problemes, i això ho veu qualsevol, problemes de producció, de logística, d'administració, de massamatge, brutals. En canvi, la vacuna d'Oxford AstraZeneca és una vacuna que no necessita conservació en fred. Jo voldria saber que algú m'expliqués quins avantatges té l'una sobre l'altra.
Doncs és una bona pregunta, és una bona assistència.
O una carrera, a veure què arriba. Em sembla que, vull dir, jo no sé quins problemes tenc, no soc metge, no sé els problemes que té ni l'eficàcia que té la d'Oxford. No? Però clar, entre haver de fer unes instal·lacions brutals, que avui dia només tenen els grans hospitals, no tots els grans hospitals, però que s'ha de fer transportar, o encara que es fabriqui via maquila, es fabriqui a Espanya o a Europa, a diferents llocs, el transport, els CAPs han de crear aquests frigorífics, per exemple, això és una inversió brutal. Quan tindrem a lo millor d'aquí un mes una vacuna a temperatura normal, per dir-ho d'alguna forma, quin avantatge afegida té una sobre l'altra?
És una pregunta que li traslladarem d'aquí uns instants a Dani Prieto Alhambra, que sabeu que és catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. No li traslladarem aquesta mateixa pregunta, però sí que, ja que em fas l'assistència de Pfizer, pausa i de seguida un català que ja ha rebut aquesta vacuna de Pfizer, que ha format part dels estudis clínics. De seguida el Via Lliure.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Quan s'està així de bé a casa, el planeta està així de bé. Arriba l'aerotèrmia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacció, refrigeració i aigua calenta per la teva llar que et permet estalviar. Aquària, la teva llar a gust. El planeta, també.
No toquis, no t'apropis, no quedis, no més de 10, no més de 6, no agafis sense guants, no surtis sense mascareta, no entris amb les sabates. Però un cop a casa, confia en Sanitol i estigues tranquil, perquè Sanitol neteja i desinfecta d'una passada i és el número 1 en desinfecció sense lleixiu.
Avui tornen els xecs màgics.
I a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés et tornem totes les teves compres a la botiga i online d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics.
Que podràs utilitzar en pròximes compres.
Aprofita-ho.
Només avui xecs màgics.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Que la mascareta no ens ennuvoli la vista. La Vanguardia us porta una tovalloleta netejadora antibaf Fugui que evita que les ulleres s'entelin quan portem posada la mascareta. El seu efecte dura 10 hores i es pot reutilitzar fins a 200 vegades. Aconseguiu-la per només 9,95 euros aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Hi ha una empresa sense botiga online, però si aquesta empresa vol vendre a internet, Ha de trucar ja a cap empresa sense web.
1.500 empreses confien en nosaltres pel seu web professional. Suma-t'hi, capempresasenseweb.cat.
Hola, sóc tu. Et parlo des del futur i des de l'experiència que encara no tens.
No tingueres, no tenen, no té.
Aprofita la pròrroga de la tarifa Queda't a casa.
25% de descompte contractat abans del 31 de desembre. 900-850-000 o factorenergia.cat.
No
per fi hi ha un altre llum.
No
Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Western Challenge.
RAC 1 i la patronal CECOT presenten No ho sé, amb Agnès Marquès, des de l'Espai de Teixidors a Terrassa.
Dijous 19 de novembre, a partir de 8:45 del vespre, un programa especial en reconeixement al valor del fer empresa.
Com s'adapten els diferents sectors empresarials a la pandèmia? Quin futur els espera? Quin grau de compromís tenen les empreses amb la societat i la societat amb les empreses?
Dijous 19 de novembre, a partir de 8:45 del vespre, No ho sé i la patronal CECOT presenten un programa especial en reconeixement al valor del fer empresa.
Amb la col·laboració de Port de Barcelona, l'asseguradora Mútua Terrassa i Integral Car, concessionari oficial Kia a Terrassa i Sant Cugat.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, dia lliure. El cap de setmana amb Xavi Bundó.
10:41 minuts, doncs bé, l'assistència del Joan Caral sobre la qüestió de la vacuna de Pfizer, que aquesta setmana, en fi, tothom ha celebrat i que les borses s'han disparat i els propietaris de Pfizer o alguns dels seus màxims responsables s'han forrat, bàsicament, venent accions. Volíem saber els efectes que provoca a través d'una persona que ja l'ha tastat, que ha participat a l'assaig clínic, és un català que viu a Oklahoma i que ens està escoltant. Anem cap als Estats Units. Miquel Fernández, bon dia.
Bon dia.
El Miquel és un català que viu a Norman, que és una ciutat de l'estat d'Oklahoma, que seria, en fi, si no em dius el contrari, Miquel, del tamany de, en fi, de Reus, de Girona.
Sí, més o menys, més o menys. És una ciutat universitària, aleshores depèn. Durant el període lectiu la població és bastant, bastant gran, és la tercera ciutat de l'estat, però quan és fora d'època, diguéssim, d'estudiants, aleshores la població baixa en pica.
Quant de temps fa que hi vius allà?
Doncs des del 2016. Als Estats Units des del 2013.
2016 des del i des del 2013 als Estats Units. El Miquel és una, com dèiem, una de les persones que ha tastat la vacuna en pròpia pell, perquè és un d'aquests 43.000 voluntaris que s'ha administrat la vacuna de Pfizer. Quan va ser tot plegat, Miquel?
Al setembre. De fet, ho vaig veure, em sembla va ser l'agost, estaven demanant voluntaris, em vaig apuntar a través d'una pàgina web. I perquè vaig veure que hi havia, aquí mateix a Norman hi havia un laboratori que feia la prova. Aleshores em vaig apuntar, vaig passar una sèrie de filtres de preguntes mèdiques, d'edat, coses així, i tal qual em van donar hora per anar. El primer dia jo pensava simplement era també per un filtre o per informar-me el que sigui, i ja tal qual em van posar la vacuna, i al cap de 3 setmanes la segona i ja està.
O sigui que no hi ha cap... No es demana que hi hagi cap altre tipus de prova prèvia, diguem-ne.
No, aviam, l'estudi dura 26 mesos en total. Són entre 6 i 7 visites programades, a banda d'extres en cas de que hi hagi algun problema o el que sigui. En principi són 6 a 7 visites en aquests 26 mesos. I és la primera dosi. A més, et fan la prova PCR. La segona visita també és la segona dosi, que també et fan la prova. I la tercera visita, que són les 3 que he fet fins ara, et fan una prova, una analítica, per veure si has desenvolupat anticossos o no. I de moment és tot.
I tens anticossos o no en tens?
No ho sé. No t'informen d'això. L'únic que... De fet, la prova és cega. És a dir, tu no saps si has rebut la vacuna o has rebut un placebo. No t'ho diuen, ni teòricament els propis de l'estudi no ho saben. És a dir, només ho sap a través de dades. Vull dir, ells l'únic que veuen és una referència i fan la connexió. Teòricament, si tingués símptomes de Covid i em donés positiu, aleshores sí que poden identificar si m'han donat o no la vacuna per temes de saber quin tractament és més correspon pel fet d'haver pres la vacuna en si. Però d'entrada no ho saps i no t'ho diuen.
Jo crec que el que hi ha és molta gent, Miquel, que té la curiositat de saber què implica, no?, una vacuna així. No sé si pots ressaltar algunes sensacions del moment o símptomes que has tingut després. Com ha sigut? Com ho has experimentat?
la sensació del moment, normal, vull dir, simplement jo estava molt convençut que volia col·laborar d'alguna manera i, per tant, en aquest sentit, bé. A més, de fet, avui m'han posat la de la grip. La de la grip fa sí. més mal que no pas la de la Covid. I dura un palet més. És molt ràpida, vull dir, pràcticament ni me'n vaig dir, ostres, ja està. I va ser instantània gairebé. I el que sí que a les poques... El dia següent, la primera dosi em va donar símptomes com si tingués la grip. Vaig tenir febre, dolor general, malestar, cansament, i em va durar unes 5 hores. I això va ser tot, no vaig notar res més. La segona vegada, de fet, ja m'ho van dir, que normalment si havies tingut símptomes la primera vegada, la segona acostumava a ser una mica més intensa. I el mateix dia que em van posar la segona dosi, el mateix, molt malestar, aquest vegada molt més dolor, també la zona de la on em van fer la punxada bastant inflamat i molt cansament, febre, vull dir, estava fatal, com si hagués agafat una grip molt forta, però també va ser una qüestió d'allò durant aquella nit i el dia següent simplement cansament, però ja en febre ni res de res, i a partir d'aleshores cap altre símptoma.
Per tant, ara, Miquel, a tu qui t'està fent el seguiment per veure com evoluciona la vacuna?
Aviam, jo cada setmana he de reportar si tinc símptomes. És a dir, cada setmana tenim un diari electrònic, és una app, al mòbil, i cada setmana hem d'omplir. També en un recordatori que has d'omplir el diari. I simplement contesta si tens algun dels símptomes típics de Covid i ja està, i això és tot. Vull dir, no hi ha cap altre seguiment sempre i quan no reportis que tens símptomes. Per exemple, el primer cop que amb la primera dosi, quan vaig començar a tenir febre i tal, et diuen, és a dir, el diari que has de fer cada setmana, a més, si abans de que et toca fer el seguiment notes que tens símptomes, també has d'anar i indicar-ho a l'app. Doncs com que evidentment vaig començar a tenir símptomes, ho vaig reportar. I al moment em van trucar, em van prendre les dades, quina febre tens, i tal, què notes i no sé què, i al cap d'això va ser com una mena de central que tenen, i aleshores al cap de 10-15 minuts em va trucar la que és la coordinadora del meu estudi, la persona amb qui jo havia parlat, i el mateix, doncs, tal, tens això, segons va mirar quina febre tens, molt bé, si arribes en aquesta temperatura, doncs tornes a trucar, si no, al principi hauria de durar simplement unes hores, i ja està, si veiéssim que continua, aleshores tens un procediment. De fet, ens donen un paquet per fer-nos la prova PCR nosaltres a casa i aleshores enviar-la a través d'un telèfon i tal, et venen a recollir a casa i la porten directament al laboratori. Però, de moment, no l'he hagut de fer servir.
Mm. Per cert, m'has dit abans que t'havies apuntat, no sé si s'anunciava en algun lloc o com arribes tu a saber que es fa la prova?
S'ho anunciaven per televisió, ho anunciaven per internet, vull dir, tenies banners, vull dir, van fer bastanta campanya de publicitat.
Mm-hmm. I a partir d'aquí ara, quina és la pròxima prova que has de fer?
Al març. Que em sembla que és una altra analítica, suposo, per veure si continuo tenint anticossos o no. Suposo que ara ja és un tema de quant de temps dura els anticossos. Passa que no sé exactament com d'útil serà, perquè jo m'imagino, com que teòricament no ens han dit si hem tingut la vacuna o no, si en algun moment determinat comença molt bé, ara us heu de vacunar, me l'hauré de tornar a posar. Aleshores, no sé molt bé quin sentit té. A més, justament avui ens han enviat un e-mail del laboratori on ens feien la vacuna per informar-nos de que el comitè que supervisa, el comitè d'experts independents que supervisa l'estudi, ha aprovat continuar l'estudi, perquè si no el podien, vull dir, si no els agradava el resultat o el que sigui, podien suspendre. Doncs ens han informat avui que l'han continuat i ens donaven les gràcies per la participació, etcètera, etcètera, i fins i tot indicaven que estaven demanant permís a les autoritats sanitàries o a qui dona el permís per fer aquest tipus d'estudis per a poder traspassar una part dels que han rebut el placebo a rebre la vacuna. A donar la possibilitat, si volien, amb la qual cosa suposo que començaran a informar la gent que ha tingut el placebo si els interessa rebre la vacuna abans de temps, diguéssim, per poder ampliar encara més la mostra. Aleshores, no sé si en aquell moment, si ja queda aprovat i tal, potser ens diuen, doncs mira, sí, tu ja has rebut la vacuna o tu no, o el que sigui, no ho sé. perquè dic, en aquest moment sembla que estan començant a canviar una mica la norma del, sí, de l'estudi en si, suposo que perquè com que està funcionant bé i volen anar molt ràpid.
Miquel, per cert, no t'he preguntat què estàs fent a Oklahoma, Norman?
Doncs jo vaig venir per la meva dona, ella és nord-americana, jo ara també soc nord-americà, però ara el que estic fent soc dissenyador de software i treballo en una empresa que fem software per al sector energètic, per a empreses que productores d'energia, optimització d'energia, generadors i acumulació d'energia, etc.
Doncs aquesta és la història del Miquel, aquest català que viu a la ciutat de Norman, als Estats Units, al cor, a Oklahoma, i que és una de les persones que hauria rebut, en fi, per el que ens ha explicat, tot fa pensar que és així, la vacuna, o almenys ha entrat als assajos clínics de Pfizer, que n'hem estat parlant tant aquests dies. Ha estat un plaer, Miquel, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a tu.
I doncs enllaçant amb aquesta conversa amb el Miquel des d'Oklahoma, el Dani Prieto Alhambra ens estava escoltant, catedràtic de farmacoepidemiologia d'Oxford. Què tal, doctor Prieto Alhambra?
Hola, Xavier.
Primer, bé, clar, això és, per tu és el pa nostre de cada dia, entenc, el cas del Miquel, vull dir, es fan proves a milers i milers, desenes de milers de persones, i aquesta és la situació, que no acabes de saber, òbviament, si tens la vacuna o no, però que el resultat, vaja, tot fa pensar, per com ho estava explicant, per els efectes secundaris que li va provocar, que probablement sí que seria la vacuna de Pfizer. Abans el Joan Caral feia la pregunta de si totes les vacunes tenien els mateixos... La mateixa fórmula de tractament, això de que haguessin d'estar 80 sota 0, com es deia Pfizer. Clar, aquesta setmana s'han parlat molt d'aquest cas. Són molt diferents la vacuna de Pfizer amb la d'Oxford, per exemple, que és la que potser coneixes més?
Sí, són molt, molt diferents. Hi ha diversos tipus de vacunes per la Covid que s'estan provant. Si vols, em centro només en les dues, els dos tipus que estan més a punt de publicar resultats. La de Pfizer, BioNTech, i la de Moderna són unes vacunes molt innovadores que utilitzen una tecnologia que es diu microRNA o mRNA, que el que fan bàsicament és injectar un tros de codi genètic del virus. Vale? Llavors el que crea aquest codi genètic és una reacció en el cos, que el teu cos genera aleshores anticossos contra aquest codi genètic, i això és el que et defensa d'alguna forma. Això és una, no hi ha... que jo conegui com a mínim, de les vacunes que utilitzem habitualment, no hi ha cap vacuna que s'hagi generat amb aquesta tecnologia. El que té aquesta vacuna de problemàtic, diguéssim, és el que s'ha comentat abans de la cadena de fred, que s'ha de mantindre amb una temperatura de menys 70, menys 80 graus, i això no és fàcil d'aconseguir. Penseu que els congeladors de casa habitualment, o els que tenim als centres d'atenció primària, tenen temperatures de menys 18, menys 20, però no menys 70 o menys 80. Això és un problema. L'altre problema és que, com a mínim, la de Pfizer sabem que necessita dues dosis, mm-hmm, i, per tant, has de multiplicar per dos diguéssim, la dificultat logística d'injectar. I l'altra cosa que no sabem és el preu encara, no? Les altres dues vacunes que estan molt a prop, jo crec, de publicar resultats, que són la d'Oxford AstraZeneca i la Johnson & Johnson o Janssen, aquestes són vacunes on el que es fa és s'agafa un adenovirus, un virus de ximpanzé, se l'aletarga d'alguna forma, se'l deixa com adormit, inactiu, i se'l modifica genèticament perquè aquest virus sigui el que expressi la proteïna S del coronavirus. Llavors el que s'injecta és el virus aletargat, i llavors el cos genera una reacció contra el virus sencer, incloent la proteïna S, i això és el que aquests anticossos són els que ens han de protegir. L'avantatge d'aquestes vacunes és que es poden guardar en un refrigerador normal, no necessiten aquesta cadena de fred tan complexa, i semblaria que la de Johnson & Johnson, pels estudis de fase 2 i fase 1, amb una injecció seria suficient.
Mm-hmm. Per tant, però això és interessant, que hi hagin dos estratègies diferents.
Molt, 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 i de fet és crucial que tinguem aquests dos tipus de vacunes, i si n'hi ha més en el futur encara millor, perquè pot ser que tinguin efectes secundaris i efectivitat diferents en diferents subgrups de la població. Penseu que el que ens interessa, com s'ha parlat abans, és començar per vacunar la gent que té patologia prèvia, gent anciana, gent gran, i pot ser que alguna d'aquestes vacunes funcionin més o menys en aquesta població, o siguin més o menys segures, i llavors si en tenim moltes per triar, òbviament tindrem opcions de vacunar tota aquesta població.
En quin moment creus, ja sé que és la pregunta del milió des del mes de març, però en quin moment creus que estem molt a prop de poder fer això d'Habemus vacuna, diguem-ne?
Bé, hi ha com dues fases amb això, o tres fases. Una és tenir els resultats dels estudis. Sí. Com sabeu, fins ara només sabem resultats parcials de la vacuna de Pfizer i amb una roda de premsa de l'empresa. És a dir, que ens cal...
Que et genera dubtes, diguem-ne, que s'hagi fet així.
Bueno, és normal que es faci així perquè és la situació que hi ha i tothom vol penjar-se medalles, m'imagino, però vaja, que a nivell científic necessitem veure tot l'informe, no? I veure tots els resultats. Però semblaria que en les properes setmanes, jo crec que entre 2 i 4 setmanes tindrem els resultats complets d'aquesta vacuna i segurament, jo espero, també la de Oxford i la de Johnson & Johnson. Mm. Aquestes tres, jo crec que les properes 2 o 4 setmanes tindrem resultats i llavors podrem saber ben bé com funcionen i quina efectivitat i seguretat tenen. Mm. El segon pas és que aquests informes vagin a les entitats reguladores. En el vostre cas, això ho farà l'Agència Europea del Medicament, la EMA, i l'EMA ja ha començat a revisar per guanyar temps les dades de la fase 1 i fase 2 de totes aquestes vacunes, així que bé, no sé com de ràpids podran ser, però estic convençut que posaran tot l'esforç possible per avaluar-les el més ràpid possible. Assumint que tot això anés bé, es podria parlar de potser tenir vacunes aprovades en el cas més optimista finals d'any, cas més realista jo diria cap al gener.
Aprovades, però no portades fins a, diguem-ne, als CAPs, que és el que ens explicava el doctor Romantol abans.
Clar, llavors el que queda després és la logística, no? I la logística requereix dues coses. Una, que existeixin suficients vacunes, i dos, que la cadena de fred i la logística, diguéssim, d'injectar-les es pugui posar en marxa. Jo crec que l'existència de suficients vacunes és una de les dificultats de la vacuna de Pfizer, és que de moment només, pel que han dit, només en tenen 50 milions, i us podeu imaginar que això no és en absolut suficient. La d'Oxford AstraZeneca i la de Johnson & Johnson, com ja hem comentat alguna vegada, totes dues empreses han produït vacunes en massa a risc. És a dir, que si els estudis sortissin negatius, les hauran de llançar a les escombraries, no? I tant Johnson & Johnson com AstraZeneca han dit públicament que ells pensen tenir cap a finals d'any 2.000 milions de dosis preparades.
Una barbaritat.
Clar, això multiplica exponencialment les possibilitats de vacunar gent de risc, no? Llavors, clar, si en tinguéssim aquestes tres realment fossin efectives i segures i les poguessin aprovar cap a principis de l'any vinent, això ens obre un ventall de possibilitats molt més ample.
Mm. Com a expert precisament en la qüestió farmacològica, Dani, quin efecte pot tenir és a dir, jo crec que tots hem estat allò posant a l'horitzó la vacuna. Amb la vacuna que s'acaba i què canvia en el moment en què ja estigui en els punts de posar-la en els aquesta cadena, diguem-ne, de transport arribi fins als països, arribi als CAPs i es pugui començar a posar. Quin període s'obre a partir d'aquell moment?
Clar, a nivell comunitari, que imagino que és el que em preguntes, Xavi, en el moment en què s'aconsegueixi vacunar una bona part de la població de risc, i estic parlant de gent gran, treballadors de residència, treballadors sanitaris, gent amb malalties prèvies i de més, això és un gran canvi, jo crec, per la transmissió del virus. Una cosa, per cert, que no en sabem encara, i això és més a nivell individual que comunitari, és sí. Si aquestes vacunes són efectives en previndre malaltia només, o si també són efectives en previndre transmissió. És a dir, la vacuna et podria
fer... Ah, són dues coses diferents. No. Ostres, bona.
Sí, perquè tu podries... La vacuna, pel que sabem, és efectiva en previndre infeccions, és a dir, en què la gent es posi malalta. El que no sabem és que si també prevé el fet de que tu no passis el virus a ningú. Mm-hmm. Imagina que una vacuna pogués donar-te nivells d'anticossos que facin que no tinguis malaltia severa, però que no matis el virus, podria ser portador asimptomàtic, no? Això encara està per veure i és de les coses que haurem de veure quan surtin els resultats a les properes setmanes.
Aquesta és una pregunta que ens fèiem fa temps, precisament amb alguns experts, i no acabem de tenir la resposta, no? Què vol dir immuna, no? Immuna vol dir que no t'afecta el virus, que per tant no et poses malalt, o vol dir que senzillament és com que el virus entra i surt sense quedar-s'hi, diguem-ne, no? Que aquesta és el que converteix en barrera de la pandèmia o no? Que tu puguis ser contagiós i que no t'afecti el virus són coses diferents.
Exacte. El punt de l'esperança, diguéssim, o d'optimisme, és que la gent que ha passat la malaltia semblaria que, amb excepcions comptades, però en principi, durant uns mesos com a mínim, no la tornen a agafar i no la tornen a passar a ningú. És a dir, que esperem que el nivell d'immunitat aconseguit sigui semblant al que s'aconsegueix de forma natural, no? I que llavors la gent que vacunada no passi la malaltia als altres tampoc.
Aquí el que passa és que hi haurà també una altra pregunta que es pot fer molta gent, que és, evidentment, el temps que triguem o que s'ha trigat a desenvolupar aquestes vacunes no ha permès que es puguin fer estudis a llarg termini. Per tant, no sabem si aquestes vacunes generen efectes secundaris a un o dos anys vista, per dir alguna cosa.
Sí, aquest és un punt molt important i que jo vull deixar superclar avui. El que no sabrem és l'efectiu.